Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'accident d'autocar a Rubió, situat a la comarca de l'Anoia, deixa un balanç final de 23 persones ferides, 3 de gravetat, però ja han rebut tots l'alta mèdica. L'autocar va volcar, encara per causes desconegudes, però el revolt era perillós i, a més, el camí estava en mal estat per la pluja dels darrers dies. Un camí, per cert, on l'autocar ja havia circulat en altres ocasions. Miquel Llaveria, bon dia.
Bon dia. En el lloc dels fets hi han treballat 28 dotacions de bombers i 25 del Servei d'Emergències Mèdiques. Durant el dia d'avui, una grua de gran tonatge retirarà el vehicle sinistrat.
I cada cop es fan més consultes relacionades amb la violència sexual. Així ho certifica el Col·legi de Psicologia de Catalunya. Tot i això, l'alerta no s'ha de crear alarma amb el cas de les punxades a discoteques per no limitar la llibertat de les dones.
Les punxades es reben majoritàriament noies d'entre 20 i 25 anys i s'han produït 17 casos a diverses discoteques del país. Hi ha 17 denúncies interposades, 12 a Lloret de Mar i 5 a Barcelona.
Després que ahir es confirmés la segona mort per verola del mico a Espanya, l'Agència de Salut Pública de Barcelona demana reduir el nombre de parelles sexuals i no compartir objectes com les tovalloles.
A Catalunya hi ha detectats 1.406 casos de la malaltia, 747 a la pròpia ciutat de Barcelona. La Laura Ribas ens ho explica.
Serà més tard aquesta informació i també parlem de la sequera. 150 municipis catalans tenen algun tipus de restricció en el consum d'aigua, ja sigui per ús domèstic o industrial.
Un d'aquests municipis és Vacarisses, al Vallès Occidental, on hi ha talls d'aigua d'11 de la nit a 9 del matí. Els veïns lamenten que no s'hagi actuat en previsió per evitar aquesta situació.
Totes aquestes notícies i més, també el temps d'aquest diumenge dia 31 de juliol, connectem amb el Servei Meteorològic. Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb bastants núvols aquest dissabte en molts trams de Catalunya, especialment zones de la costa sud catalana, cap al prelitoral, comarques del nord-est i el Pirineu. Aquí cel, localment encara entre mig i molt ennuvolat. Sembla, però, que al llarg d'aquest migdia i tarda aquests núvols s'han d'anar trencant, però alhora creixeran nuvolades a zones de muntanya, que seran més compactes a les muntanyes del nord i nord-est del país, on aquí a la tarda podrien caure alguns ruixats. Fins i tot tenim un avís per algunes tempestes que podrien ser fortes i descarregar més de 20 litres en 30 minuts en aquests punts del nord-est. Pel que fa a les temperatures, a hores d'ara trobem valors una miqueta més baixos que les últimes 24 hores per aquest efecte dels núvols, però un cop marxi aquesta nuvolositat tornarà a pujar la temperatura. Tindrem molts casos de màximes entre els 29 i 33-34 graus. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, company Jordi Via. I en esports, el Barça ha aterrat aquest migdia a Barcelona un cop acabada la gira pels Estats Units. Aquesta matinada l'equip blaugrana ha guanyat per 0-2 davant els New York Red Bulls amb gols de Dembélé i Memphis.
I demà dilluns serà presentat el nou jugador, Jules Koundé, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pel que fa a novetats en el mercat de fitxatges, Barça i Celta han arribat a un principi d'acord per altres parts d'Òscar Mingueza.
L'Espanyol va perdre 5-1 contra el Brighton de la Premier League en el cinquè partit de la pretemporada. També volem explicar que el Sabadell, a la Primera Federació, ha anunciat un nou fitxatge, el del lateral dret de 28 anys, Adán Gurdiel, provinent del Linares.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04 d'aquest diumenge, dia 31 de juliol de 2022. Això és el Notícies en xarxa, l'informatiu que de 2 a 3, en aquests 60 minuts, repassem tota l'actualitat d'avui diumenge i també de les properes hores. Recordem les persones que treballem en aquest Notícies en xarxa, la producció, Laura Rovira i Eric Rosique, la coordinació és de Gemma Janó i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Miquel Llaveria i Sílvia Petit. Parlem i obrim aquest informatiu parlant d'aquest accident d'autocar a Rubió, situat a la comarca de l'Anoia, que deixa un balanç final de 23 persones ferides, 3 de gravetat, però ja estan totes donades d'alta. No obstant això, el servei d'emergències mèdiques va haver d'atendre 45 dels 47 viatgers, mobilitzant a 25 unitats, 3 d'elles helicòpters, i també hi van treballar 28 dotacions dels bombers de la Generalitat.
L'accident es va produir dia i a la tarda de dissabte o quan dos autocars es dirigien a un casament quan un d'ells va volcar el girar en una corba tancada en el camí d'accés al restaurant Can Alzina. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat i una grua de gran tonatge es retirarà avui mateix el vehicle sinistrat. Els 23 ferits ja van ser traslladats a diversos hospitals de Catalunya, tres dels quals estaven en estat greu. A hores d'ara, tots ja han sigut donats d'alta. Qui ha sigut tot plegat ens ho explica des de la seva crònica Canal Taronja Central, Sergi Lledó.
Dels 47 passatgers al sistema d'emergències mèdiques, en va haver d'atendre 45 per resultar ferits de diversa consideració. Quatre persones van quedar atrapades en l'accident i van haver de ser excarcerades, tres de les quals van resultar ferides de gravetat i és per aquest motiu que se les va traslladar als hospitals Parc Taulí, Vall d'Hebron i Bellvitge. D'altra banda, una vintena de viatgers ferits en estat menys greu o lleu van ser derivats als hospitals d'Igualada, Altaia de Manresa, l'Hospital de Martorell i un CUAP de la capital del Bages. Darrere d'aquest autocar en circulava un altre, també cap al casament, que després de l'accident va quedar atrapat en la zona que és de pas molt estret. Una jornada que es va viure en moments d'incertesa perquè no quadrava el nombre de persones presents al lloc de l'accident i el nombre de viatgers que transportaven els dos autocars. Enric Pous és el cap d'intervenció dels bombers.
Donat que hi ha gent que s'ha mogut cap al restaurant, alguna altra gent que s'ha mantingut al mateix autocar i sospitem que possiblement algú que s'hagi autoevacuat amb vehicle particular.
Al vespre i la nit d'aquest dissabte es va equipar un espai d'acollida amb suport psicològic per a afectats i familiars al restaurant del Castell de Rubió.
No et sento. Gràcies, Sergi Lladó, per aquesta informació des de Canal Taronja Central. Seguirem molt pendents d'aquestes notícies, també pendents de poder parlar amb el gerent de l'empresa d'autobusos, mentre també volem escoltar l'alcalde de Rubió, a Miquel Arxelas. Justament, l'alcalde ha estat contundent a l'hora de dir que aquest revolt era perillós i que, a més, el camí per on circulaven els autocars estan en mal estat per les pluges. Escoltem-lo.
Jo diria que de 80 d'autocars que es fan a l'any, pues n'hi ha hagut un o dos, perquè són d'aquests de 60 places o de 55, es veuen incapaços de fer la curva aquesta, doncs diuen a la gent que pugin i vagin a peu fins a la casa. En aquest cas no ha sigut així i es va atrevir a fer-la. Per altra part, aquí ha sumat una cosa que estava en contra i no, ell no ho sabia poder. És que van ploure el dijous 50 litres i el divendres a la tarda 80 litres més. I això va fer que al sortida de l'asfalt la terra era tova. I aquí doncs va començar a patinar les rodes d'aquell costat i bueno, el senyor aquest doncs, va tenir la imprudència de ficar-s'hi, no?
L'alcalde de Rubió, Miquel Arxelas, en el que explicava, no? Diuen aquesta imprudència per part del conductor de l'autobús, ja que el revolt era perillós i, a més, el camí estava en mal estat. Justament tenim a l'altra banda del fil telefònic a Carles Barrera, que és el gerent i també conductor d'aquesta empresa d'autobusos. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si has pogut escoltar aquestes declaracions de l'alcalde dient que el revolt era perillós i, per tant, diu que és una imprudència.
Sí, escoltar, el revolt aquest és molt perillós i no és un revolt que estigui gens cuidat. O sigui, és un revolt que per accedir hauria d'estar doncs, més ben cuidat, més ample, amb formigó pels costats, perquè quan trepitges la terra no s'enfonsessin els terrenos i els autocars no fessin... El que va passar ahir, que és que es va baixar al carrer no? i va volcar.
Uh-huh. Responsabilitats, aquí les hem de demanar, per part de l'Ajuntament, també, per part de l'empresa.
Uh-huh. Aviam, el camí no sé a qui pertany.
El és un camí exactament, municipal.
No sé si és un pertany municipal o un camí particular, no tinc idea.
Municipal.
Municipal, doncs, si és municipal, doncs pertany a qui pertanyi, al municipi.
Uh-huh.
I si veuen que amb uns camins així no poden entrar, depèn de quins autocars, doncs posar un senyal de prohibició a l'entrada.
Mm. Vosaltres havíeu fet aquest recorregut en altres ocasions
sí,
i no
sí,
havia passat res.
Sí, hem fet moltes vegades aquest recorregut. Amb alguna altra vegada hem tingut que fer algunes maniobres amb dues persones vigilant. Altres empreses també d'autocars han tingut sustos amb aquest revolt. Altres empreses ja diuen que es neguen a pujar. I, bueno, ahir ens va tocar a nosaltres. Esperem que s'arregli el camí o que, veritablement, posin ja la senyal de que prohibit. posar cotxes d'aquestes dimensions.
Carles, en algun moment es vau plantejar potser parar en aquest mal revolt i poder accedir caminant? Es va comentar? Es va poder posar sobre la taula?
No, el revolt, aquí hi ha un problema. O puges des de la carretera fins amunt, fins a la casa, o ja no puges, perquè no pots tirar enrere. O sigui, el revolt està, diguéssim, a meitat del camí, perquè ho entenguem. Aleshores, si tu puges i has de fer la volta al final de la casa quan arribes a la casa, que la casa està a uns 150 metres del revolt aquest. O sigui, o puges o no puges, no pots dir, me'n quedo aquí i ja tiro un marxa enrere, no? Perquè és molt perillós tirar un marxa enrere en aquest camí, és un camí molt estret. I a part les branques dels arbres i això tapen bastant la visualització, no? O sigui, és un camí que tu l'has de pujar sí o sí i has de fer la volta a dalt de tot. I tornar a baixar un altre cop. De cul, la meitat de camí no pots tornar enrere. I molt important, agraïm molt a la gran tasca que van fer els Mossos d'Esquadra, els bombers i els serveis d'emergència. En poc temps es van presentar allí i van fer una tasca espectacular.
Anaven dos autocars, un, com dèiem, és el que va volcar, l'altre no. Com vas viure tu els fets que estaves en aquell moment també allà, amb l'altre autocar?
Doncs mira, vaig arribar i ja, com que jo ja vaig deixar espai perquè anés primer, com que coneixem el revolt aquest, ja deixem espai que pugi primer un per si encara estic a fer una maniobra i no es trobar el segon autocar. Vam deixar espai i ja quan ens vam posar davant ja vam veure que l'autocar ja estava volcat.
I després...
Vam veure el moment de caure.
Com deies...
Que, bueno, va baixar tothom dels autocars a ajudar a treure la gent que estava dins. També ja van vindre l'equip d'emergència, que van vindre molt ràpids, això dic, van vindre superràpids, van fer una feina espectacular, van treure les persones, els que van portar els més greus als hospitals més a prop, de la vintena, devien ser una vintena que havien estat accidentats, que són els que, uns 10, i els havien tres que estaven més greus, i se'ls van emportar doncs, molt ràpidament.
Carles, es parla també que els passatgers no portaven el cinturó de seguretat.
Per norma, hi ha molt de passatger que no porten el cinturó de seguretat. És una cosa que sempre procurem que la gent se'l posi, però no fan cas. No és el mateix volcar si tens el cinturó que si no el tens. Si no el tens, volques i te'n vas cap a l'altra banda disparat. Fins i tot pots fer mal a les persones que estan a l'altre costat, en cas de volc. I també el sistema del volc, avui dia dels autocars, veritablement no és gens efectiu. La majoria dels nostres autocars és vidre. És vidre, els sostres els fan perquè pesi menys de fibra, per tant, no tenen la seguretat, crec jo, avui dia un autocar diria més seguretat en cas de volc. En aquest cas va ser un volc de pràcticament parat. Ara imagina't un autocar que va amb una certa velocitat, 50, 60, 70 km per hora, que volqui. Actualment els autocars no estan preparats per volcar. No porten unes bones... sistemes de seguretat interiors perquè no passi res. I com que la majoria dels autocars, la part de dalt és fibra i els laterals és vidre, pues és una cosa molt fràgil.
Carles, l'autocar sinistrat continua en el lloc dels fets, esperant que avui també una grua el pugui retirar, no?
Exacte. Aquesta tarda s'intentarà que la grua el voltegi, el posi recte, posi les rodes que toquin al terra, i s'espera demà intentar treure'l, enxegar-lo, perquè no es pot enxegar immediatament un vehicle aquest, perquè l'accés de la grua tampoc pot entrar dintre del camí. Com que és un camí molt estret, el vehicle té que baixar sí o sí pels seus propis medis, fins a la carretera. O sigui, esperarem, si avui el li donem la volta, esperarem que els olis i els líquids tornin a la seva posició i amb un mecànic anirem a arrencar-lo i demà al matí baixar-lo fins a la carretera perquè la grua no pot accedir dintre del camí aquest un vehicle és un camí una mica complicat.
Carles, 20 i tantes persones ferides, ja està tothom donat d'alta. Què espereu ara, si esteu en contacte amb aquestes persones? Què espereu que passi? Com se solucioni tot això amb aquestes persones accidentades?
En principi, demà dilluns es donarà tota la documentació dels Mossos d'Esquadra a les companyies asseguradores. Això ja té un protocol que ja seguirà judicialment i ja està.
Doncs Carles Barrera, com diem, gerent de l'empresa d'autobusos que hi va patir aquest accident a Rubió. Gràcies, de veritat, per atendre'ns a la xarxa de comunicació local i molt bon dia.
Molt bon dia, merci.
Seguirem, doncs, evidentment, molt pendents d'aquesta informació de com evoluciona també tot el cas i el fet també avui que una grua de gran tonelatge pugui també treure aquest accident, aquest autocar accidentalitat, recordem, en aquest municipi de Rubió. Són les 2:15, més contingut en aquest Notícies en Xarxa. Parlem del Col·legi de Psicologia de Catalunya, que confirma a la xarxa que cada cop atenen més consultes relacionades amb les violències sexuals. Tot i així alerten que no s'ha de crear alarma amb el cas de les punxades a discoteques per no limitar la llibertat de les dones. Una crida a la calma que també van fer ahir des del govern després d'actualitzar el protocol per abordar les punxades als espais d'oci.
L'actualització del protocol de punxada accidental preveu fer una anàlisi toxicològica el més aviat possible per veure si hi ha droga a l'organisme. També es valorarà l'activació del protocol de profilaxi per evitar el VIH i en cas que se sospiti que hi ha pogut haver violència sexual, s'activarà el protocol d'atenció a l'agressió sexual recent. Tot i això, en cap de les 17 denúncies no s'ha tingut coneixement de cap tipus de fet delictiu posterior. Per no crear més alarma i terror entre les dones, des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya demanen informar amb rigorositat i no avivar la cultura de la por. Ariadna Vilà, psicòloga experta en violències masclistes.
Perquè si no, jo penso que encara el que fem més és accentuar aquesta por que ja tenim instaurada, no? I que ja no només ens fa por tornar de nit a altes hores de la matinada o anar soles a aparcar el cotxe en un pàrquing, sinó que ara, a més, hem d'estar hiperalerta amb qui s'acosta, qui no s'acosta, com s'acosta, si porta algú a les mans. No podem generar aquest estat d'ansietat constant. Per què? Perquè encara que sigui real els casos, no és generalitzat.
Vila recomana també a totes les dones que, com a mesura preventiva i per sentir-se més empoderades, coneguin tots els recursos que hi ha al territori on poder demanar ajuda en cas de patir alguna violència masclista.
Gràcies a Laura Ribas per aquesta informació. I avui, dia 31 de juliol, se celebra a tot el món el Dia Mundial del Guarda Forestal, que commemora i celebra la dura feina que fan els guardaboscos, un dels recursos naturals més importants al planeta. Aquesta setmana coincideix precisament amb l'activació de l'alerta per l'elevat risc d'incendi.
La feina de vigilar els parcs naturals pot semblar fàcil, però tot el contrari. Aquest estiu, de moment, no s'han hagut de fer gaires actuacions per incendis forestals al Penedès, però no es pot baixar la guàrdia. Ho ha explicat així a Penedès TV el president de l'Agrupació de Defensa Forestal de Torrelles de Foix, Marc Què.
Hi ha molta sequera, massissos tancats, i la vigilància per estar al lloc i al moment en cas d'un conat d'incendi crec que és molt important. Ja veiem que els incendis avui en dia es fan ràpidament molt grossos i no ens ho podem permetre.
Marquet també destaca que els voluntaris dediquen moltes hores a tenir cura de la natura.
El nostre dia a dia és treballar cadascú del seu gremi, de la seva feina, i les hores que ens permeten doncs la dediquem a el que ens agrada, és la natura, que no hi hagi incendis, que puguem estar aquí per molts anys.
Les agrupacions de defensa forestal les formen veïns i veïnes dels municipis que dediquen part del seu temps a aquesta tasca. Tot i que hi ha força homes, el nombre de dones cada vegada va en augment.
I la comarca d'Osona haurà de portar més dejeccions fora de la comarca en el cas que les plantes de purins continuïn tancades a causa de l'encariment del preu de l'energia. Ens ho explica des del nou FM Ràdio la nostra companya Clàudia Dinarès.
15 dies després del tancament de les dues plantes de Purins d'Osona per l'encariment del preu de l'energia, els ramaders de la comarca ja tenen damunt la taula la possibilitat de pagar per portar fora els excedents de Purins que van emmagatzemant. És l'escenari que preveu Ricard Carreras, coordinador de la taula per la gestió sostenible de la ramaderia a Osona, en cas que el govern central no decideixi aviat reprendre l'activitat a les plantes de les Masies de Voltregà i Sant Martí Sescorts. Un escenari que, segons Carreras, pot comportar un cost elevat de la gestió. Més enllà de quan reobriran, des de la taula per la gestió demanen que s'afronti d'una vegada el problema que arrosseguen des de fa anys les plantes de Purins, un model de tecnologia basat en la descarbonització. Carreras assegura que el futur d'aquestes instal·lacions només pot passar per un model més sostenible.
Descarbonitzar és mitjançant la generació d'aquest biogàs en un percentatge determinat. Es parla d'un 25% del biogàs podria alimentar aquestes plantes de cogeneració.
A curt termini, les granges no haurien de tenir dificultats per acumular l'excedent de purí a les basses de les explotacions, ja que per llei la capacitat d'emmagatzematge que han de tenir és suficient per guardar-lo uns mesos.
Notícies en xarxa. Esports.
I als esports, avui un dia més protagonista el Barça, que ha aterrat aquest migdia a Barcelona un cop acabada la gira pels Estats Units. Aquesta matinada l'equip blaugrana ha guanyat per 0-2 davant els New York Red Bulls amb gols de Dembélé i Memphis. El tècnic de Terrassa, Xavi Hernández, ha acabat satisfet amb la gira.
Molt content perquè la gent està molt bé físicament, hem entrenat fort i bé, balanç en general molt positiu de com ha anat la gira. No? Estic content i queden 2 setmanes. Queda temps encara per entrenar, ara entrenarem a Barcelona, que també és una bona senyal, i a preparar bé, a competir bé. Hi ha molta competència entre nosaltres i ara el problema és per l'entrenador, però no hi ha problema, no?
Qui no ha marcat encara és el davanter polonès Robert Lewandowski, cosa que no preocupa el tècnic agarenc.
És el Barça, és la pressió, esto es diferente, pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Y no solo son los goles, los puntos también tienen que presionar, que enseñarnos a orientar la presión, que ser una solución en cuanto hoy, por ejemplo, era un momento clave para él para venir a apoyar y descargar. Bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final le entrarán. Y ha tenido 6, ¿no? 6 ocasiones. Pues eso es la parte positiva, que las va a tener para marcar.
Pel que fa al mercat de fitxatges, Barça i Celta han arribat a un principi d'acord per al traspàs d'Òscar Mingueza.
I parlem de l'Espanyol, que va perdre per 5-1 contra el Brighton de la Premier League en el 5è partit de la pretemporada. El tècnic Diego Martínez feia autocrítica després del partit.
Ha sido, la verdad, un partido duro porque nos han superado claramente a todas las facetas del juego. Más allá de los diferentes momentos de preparación que ellos empiezan la liga dentro de una semana y el propio nivel del equipo de Brighton, que es un muy buen equipo, creo que cuando un equipo es mejor que tú hay que felicitarlo. A nosotros nos va a ayudar para identificar carencias que tenemos muy claras. Necesitamos mejorar, algunas las podremos mejorar mediante el trabajo, otras mediante las incorporaciones que puedan ir llegando. Pero en definitiva eso es lo que veníamos a buscar, ¿no? Un partido de máxima exigencia que pudiésemos, pues, que nos ponga en dificultades y a partir de ahí pues mejorar y crecer, que es lo que tenemos que hacer en estas 2 semanas que nos quedan para empezar la liga.
Abans del partit, el director esportiu Domingo Catoira va assegurar que el club no té cap oferta per Raúl de Tomás i que el davanter s'ha de posar en forma per entrar en la dinàmica de l'equip.
La realidad a fecha de hoy es que no hay ninguna oferta en firme encima de la mesa por él, por lo tanto es un jugador patrimonio del club, jugador que debe recuperar cuanto antes el estado de forma adecuado para poder integrarse al 100% en el ritmo de trabajo de los compañeros, porque como hemos visto durante el trabajo de pretemporada, sin duda la exigencia impuesta por el míster y la propia autoexigencia impuesta por el club eran digamos, situaciones innegociables para nosotros para dar un paso adelante y conseguir un crecimiento colectivo.
A la primera federació de futbol, el Sabadell ha anunciat el nou fitxatge, el de lateral dret de 28 anys, Adán Gurdiel, provinent del Linares.
I en amistosos de pretemporada, l'Olot supera a l'Escala per la mínima 0-1 amb un gol de Jordi Xumetla. És un amistós de pretemporada jugat dissabte al vespre a l'Escala 0-1. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
El solitari gol de Jordi Xumetra és suficient perquè l'Olot s'emporti la victòria del Camp de l'Escala. Els escalencs van estar molt ben defensa, però no van disposar de masses jugades ofensives. Són declaracions dels entrenadors de l'Olot, Màrix Mandiola i Arnau Sala de l'Escala.
Pues hemos ganado, hemos tenido la portería a cero, hemos concedido muy poquito. Y bueno, cada vez conocemos más a los jugadores, ellos también se conocen más entre ellos. Y habrá que pensar que es un balance positivo.
L'equip ha sigut capaç de defensar bé i fins i tot en algun moment de tenir la pilota. Per tant, estic molt content, sí. La veritat és que l'actitud dels jugadors és excel·lent i sí, sempre és més fàcil.
El partit va ser seguit per un nombrós públic.
En altres partits, aquest diumenge a les 7 del vespre es disputa el Barça Atlètic i el Manresa, i a les 8, Espanyol B contra el Prat. Aquestes eren les impressions del tècnic del Prat abans d'enfrontar-se al filial blanquiblau, Pedro Dóler.
Las dos primeras semanas muy bien, acumulando cargas, el equipo está trabajando muy duro y bueno, poco a poco trabajando todos los aspectos y hemos entrado hoy en la tercera semana muy cansados. Esta semana va a ser la más dura en cuanto a entrenamientos porque bueno, ya empezamos a competir y bueno, decir es que todo el mundo llegue lo mejor posible, sin lesiones. De momento hay algún jugador con molestias, pero bueno, vamos aguantando bien y esta es la idea.
També volem explicar que l'atleta del Club Natació Olot, Isaac Barty, es va endur la medalla de bronze del Campionat del Món del quilòmetre vertical en categoria sub-23. La prova es va disputar a Andorra i l'atleta garrotxí va complir amb l'objectiu de la temporada.
Isaac Barty va complir aquest cap de setmana amb l'objectiu que es marcava a principi de temporada, fer-ho bé al Mundial Sub-23 de quilòmetre vertical, competint amb la selecció espanyola. Fa uns mesos va obtenir un bitllet que duia anys perseguint, després d'imposar-se als campionats d'Espanya, i divendres passat va finalitzar tercer a l'ascensió Arinsal, Andorra, a la prova vertical de 3,5 km, que es corria en format contrarrellotge amb sortides cada 20 segons.
I ja vaig sortir de menys a més, i superbé, anava molt reservat tot al principi i vaig arribar dalt fort i vaig poder apretar els últims moments amb els pals i vaig patir allà com mai i em va sortir un molt bon temps. I després ens van dir ja al final i vaig que havia fet tercer i hòstia, va ser com no ho podia creure, era brutal.
Han passat els dies, però l'Isaac encara viu en un núvol. Isaac Barty va finalitzar, a més, quarta la prova en línia i va sumar el bronze en regularitat a la suma de les proves. Ara li venen setmanes de descans i de fer altres activitats. Voy contra corriente
al andar, pero no me pueden cansar. I la música del cantant Álvaro Soler també avui protagonista a la nostra recomanació cultural, perquè és el qui actua avui al Festival Terra Mar de Sitges. A partir de les 10, per tal de repassar totes les seves cançons, recordem aquesta jove que ha triomfat amb temes ben coneguts i la seva darrera gira que portava per nom Mar de Colors. Avui Álvaro Soler al Terra Mar de Sitges a partir de les 10. Subo el río a contar.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno en acompanyada i farem una ruta en tractoret, en aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc, anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa, edició migdia.
L'accident d'autocar a Rubió, situat a la comarca de l'Anoia, deixa un balanç final de 23 persones ferides, 3 de gravetat, però ja han rebut tots l'alta mèdica. L'autocar va volcar encara per causes desconegudes, però el revolt era perillós i, a més, el camí estava en mal estat per la pluja. Un camí que, per cert, l'autocar havia fet en altres ocasions. Miquel Llevaria, bon dia.
Bon dia. En el lloc dels fets hi han treballat 28 dotacions de bombers i 25 del Servei d'Emergències Mèdiques. I durant el dia d'avui, una grua de gran tonatge s'encarregarà de retirar el vehicle sinistrat.
I cada cop es fan més consultes relacionades amb la violència sexual. Així ho certifica el Col·legi de Psicologia de Catalunya. Tot i així, alerta que no s'ha de crear alarma amb el cas de les punxades de discoteques per no limitar la llibertat de les dones.
Les punxades les reben majoritàriament noies d'entre 20 i 25 anys. I s'han produït 17 casos a diverses discoteques del país. Hi ha 17 denúncies interposades, 12 a Lloret de Mar i 5 a Barcelona.
I ahir es va confirmar la segona mort per verola del mico a Espanya. L'Agència de Salut Pública de Barcelona demana reduir el nombre de parelles sexuals i no compartir objectes com les tovalloles.
A Catalunya hi ha detectats 1.406 casos de la malaltia, 747 d'aquests a la ciutat de Barcelona.
I 150 municipis catalans tenen algun tipus de restricció en el consum d'aigua, ja sigui per ús domèstic o industrial.
Un d'aquests municipis és Vacarisses, al Vallès Occidental, on hi ha talls d'aigua d'11 de la nit a 9 del matí. Els veïns lamenten que no s'hagi actuat en previsió per evitar aquesta situació.
I el temps també protagonista, les temperatures d'aquest diumenge, dia 31 de juliol. Per això connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà està Jordi Via. Bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb bastants núvols aquest dissabte en molts trams de Catalunya, especialment zones de la costa sud catalana cap al prelitoral, comarques del nord-est i el Pirineu. Aquí cel, localment encara entremig i molt ennuvolat. Sembla, però, que al llarg d'aquest migdia i tarda aquests núvols s'han d'anar trencant, però alhora creixeran nuvolades a zones de muntanya que seran més compactes a les muntanyes del nord i nord-est del país, on aquí a la tarda podrien caure alguns ruixats. Fins i tot tenim un avís per algunes tempestes que podrien ser fortes i descarregar més de 20 litres en 30 minuts en aquests punts del nord-est. Pel que fa a les temperatures, a hores d'ara trobem valors una miqueta més baixos que les últimes 24 hores per aquest efecte dels núvols, però un cop marxi aquesta nuvolositat tornarà a pujar la temperatura. Tindrem molts casos de màximes entre els 29 i 33-34 graus. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies a Jordi. En esports, el Barça ha aterrat aquest migdia a Barcelona un cop acabada la gira pels Estats Units. Aquesta matinada l'equip blaugrana ha guanyat per 0-2 els New York Red Bulls.
I l'Espanyol va perdre per 5-1 contra el Brighton de la Premier League en el cinquè partit de la pretemporada.
A la Primera Federació, el Sabadell ha anunciat un nou fitxatge, el del lateral dret de 28 anys, Adán Gurdiel, provinent del Linares.
I en quant al bàsquet, el pivot nord-americà de 28 anys, Marcus Lee, és el nou fitxatge del Baxi Manresa. Fa 2,08 d'alçada i l'any passat va jugar al Yalobar Sport Tour.
I la pilot de l'Ametlla del Vallès, Belén García, ha acabat 13a en el el Gran Premi d'Hongria, una setmana després d'aconseguir el seu primer podi a la Women's Series, l'equivalent a la Fórmula 1 en categoria femenina.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, passen 34 minuts de les dues. Això és el Notícies en xarxa, l'informatiu que hem començat a les dues en punt de la xarxa de comunicació local. Edició de cap de setmana. Laura Rovira i Eric Rossi, que estan a la producció, Gemma Genó és qui coordina i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen a Miquel Llaveria i Sílvia Petit. Comencem parlant de l'accident d'autocar a Rubió, situat a la comarca de l'Anoia, que deixa un balanç final de 23 persones ferides, 3 de gravetat, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil, però ja estan totes donades d'alta. No obstant això, el Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre 45 dels 47 viatgers, mobilitzant a 25 unitats, 3 d'elles helicòpters. També hi van treballar 28 dotacions de bombers de la Generalitat.
L'accident es va produir just ahir a la tarda de dissabte. Dos autocars es dirigien a un casament quan un d'ells va bolcar al girar en una corba tancada en el camí d'accés al restaurant Can Alzina. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat i una grua de gran tonatge retirarà avui mateix el vehicle sinistrat. Els 23 ferits van ser traslladats a diversos hospitals de Catalunya, 3 dels quals estaven en estat greu. A hores d'ara, tots han rebut l'alta. Ens ho explica Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
Dels 47 passatgers al sistema d'emergències mèdiques, en va haver d'atendre 45 per resultar ferits de diversa consideració. 4 persones van quedar atrapades en l'accident i van haver de ser excarcerades, 3 de les quals van resultar ferides de gravetat i és per aquest motiu que se les va traslladar als hospitals Parc Taulí, Vall d'Hebron i Bellvitge. D'altra banda, una vintena de viatgers ferits en estat menys greu o lleu van ser derivats als hospitals d'Igualada, Altaia de Manresa, l'Hospital de Martorell i un CUAP de la capital del Bages. Darrere d'aquest autocar en circulava un altre, també cap al casament, que després de l'accident va quedar atrapat en la zona que és de pas molt estret. Una jornada que es va viure moments d'incertesa perquè no quadrava el nombre de persones presents al lloc de l'accident i el nombre de viatgers que transportaven els dos autocars. Enric Pous és el cap d'intervenció dels bombers.
Donat que hi ha gent que s'ha mogut cap al restaurant, alguna altra gent que s'ha mantingut al mateix autocar i sospitem que possiblement algú que s'hagi autoevacuat amb vehicle particular.
Al vespre i la nit d'aquest dissabte es va equipar un espai d'acollida amb suport psicològic per afectats i familiars al restaurant del Castell de Rubió.
Gràcies, Sergi Lladó. Des de Canal Taronja Central també hem parlat aquest mateix matí amb Miquel Arxeles, l'alcalde de Rubió, qui ha manifestat que el revolt era perillós i que conduir per aquell camí era una imprudència.
Jo diria que de 80 autocars que es fan a l'any, pues n'hi ha hagut un o dos, perquè són d'aquests de 60 places o de 55, es veuen incapaços de fer la curva aquesta, doncs diuen a la gent que pugin i vagin a peu fins a la casa. En aquest cas no ha sigut així i es va atrevir a fer-la. Per altra part, aquí ha sumat una cosa que estava en contra i no, ell no ho sabia poder. És que van ploure el dijous 50 litres i el divendres a la tarda 80 litres més. I això va fer que la sortida de l'asfalt, la terra era tova. I aquí doncs va començar a patinar les rodes d'aquell costat i bueno, el senyor aquest doncs, va tenir la imprudència de ficar-s'hi, no?
Estarem, doncs, pendents de com evoluciona tota aquesta informació referent a aquest accident que es va produir ahir a Rubió quan un autocar volcava. Dos autocars que anaven a un casament. El camí estava en mal estat per les pluges, com comenta ara mateix l'alcalde de Rubió, Miquel Arxeles, i també el revolt era perillós. També estem avui a l'espera que una grua de gran tonatge pugui retirar l'autocar accidentat justament en aquest punt del camí. I hem de parlar d'un altre accident, de l'AP7 a Gelida, de l'Alt Penedès, que ha provocat aquest matí més de 14 quilòmetres de retenció en sentit Tarragona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís del sinistre s'ha rebut poc després de 11:15 del matí a l'AP7, com diem, on s'han vist involucrats 4 turismes sense ferits.
L'accident ha obligat a tallar 2 carrils en sentit sud i les cues es prolonguen des de Gèlida fins a Rubí. En paral·lel, una segona topada entre vehicles a l'AP7, al Vendrell, també sense ferits, deixa uns 3 quilòmetres de congestió en direcció a Barcelona.
2:38. Tenim altres qüestions, també parlem d'altres temes en aquest Notícies en xarxa. Yeah. ens cancel·len un vol, ens perden la maleta, ens retrassa el tren o hi ha overbooking, què podem fer? Podem reclamar? Tenim algun dret als viatgers? Evidentment sí, i és important que interposem una reclamació oficial perquè l'empresa, que no ha complert amb l'establert en el nostre pla de viatge, pagui les conseqüències. Leire López Pina, directora jurídica de Bosseder Abogados, explica com podem actuar davant algun d'aquests problemes.
La companyia asseguradora haurà de respondre a nivell econòmic con una compensación, depende del supuesto en concreto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en los retrasos de más de 3 horas, que es cuando, digamos, la ley dice que se puede reclamar, las indemnizaciones pueden oscilar entre 250 y 1.400 euros. Cuando hay una cancelación, se ha de operar un requisito, es que la cancelación no se haya informado con un plazo de 14 días. Y cuando haya, por ejemplo, overbooking, también tendremos derecho a una indemnización económica, a que pongan un transporte alternativo y también, en su caso, a la devolución del billete, ¿no?
Pel que fa a l'equipatge i a la pèrdua o deteriorament de la nostra maleta, es tracta d'una incidència que no està regulada en el reglament europeu, però també tenim dret a una indemnització.
Uno es que tengamos daño en nuestro equipaje, ¿no? Pues ese maltrato que los operadores, digamos, de las compañías dan a nuestros equipajes. Podemos tener también un retraso, es decir, que no obtengamos nuestro equipaje en el día y aparezca a las 2-3 semanas, o puede ser incluso que nos pierdan, en este caso, el equipaje. Entonces, también existen en las compañías aseguradoras, porque así lo establece la ley, unos derechos a ser indemnizados en este caso. Y hay una serie y unos requisitos en cuanto a días para reclamar.
Quin és el procés per dur a terme una reclamació? Ens ho explica l'advocada Leire López Pina.
Se tiene que hacer una reclamación en el propio aeropuerto, que se denomina PIR, es una instancia que tienen que tener a disposición de todos los pasajeros las aerolíneas, y si no tienen la aerolínea, porque a día de hoy muchas operan a través de Internet, tienen también en los portales de Internet esa instancia para poder ser rellenada. En el caso de que haya daños, La reclamación ha de ser el mismo día y tiene 7 días para reclamar formalmente a la compañía. En el caso de retraso, 21 días, y en el caso de pérdida, aunque el convenio no establece el límite, también estamos dando o equiparando, mejor dicho, la reclamación en ese término de 21 días.
Entre un 70 i un 80% de les reclamacions interposades se solucionen positivament per al client. Són les 2:41. Tenim més temes. Després que ahir es confirmés la segona mort per verola del mico a Espanya, l'Agència de Salut Pública de Barcelona demana reduir el nombre de parelles sexuals i no compartir objectes com les tovalloles. A Catalunya hi ha detectats 1.406 casos de la malaltia, 747 a la ciutat de Barcelona. Ens ho explica la nostra companya Laura Ribas.
Des del 19 de maig a la ciutat de Barcelona s'han confirmat 747 casos de verola del mico i se n'investiguen 246 més. Gairebé tots els malalts han presentat febre, cansament, inflamació dels ganglis limfàtics i erupcions cutànies. La majoria són homes amb una mitjana d'edat de 38 anys i la transmissió s'ha produït majoritàriament per contacte sexual. L'Agència de Salut Pública de Barcelona demana extremar les precaucions per reduir la transmissió. En primer lloc, recomana que les persones amb símptomes compatibles i aquelles amb les quals hagin mantingut un contacte estret s'aïllin i es posin en contacte amb el seu metge. Carme Borrell, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, apunta altres mesures de cara a la població sana.
Evitar els estris que poden estar en contacte amb les persones malaltes, com tovalloles o altres estris de la llar, i que no les toquin altres persones. I intentar no tenir relacions directes amb persones malaltes i, evidentment, tampoc relacions sexuals.
El Departament de Salut va iniciar la campanya de vacunació de la verola del mico el passat 21 de juliol. Com que no hi ha vaccins per a tothom, de moment només s'està punxant els que tenen un alt risc de contraure la malaltia, en concret homes que mantenen pràctiques sexuals d'alt risc, incloses en programes de profilaxi, preexposició al VIH o ja amb la infecció, així com els contactes estrets de casos confirmats.
Degut a la situació de sequera, 150 municipis catalans tenen algun tipus de restricció en el consum d'aigua, ja sigui per ús domèstic o industrial. Un d'aquests municipis és Vacarisses, al Vallès Occidental, on hi ha talls d'aigua d'11 de la nit a 9 del matí. Els veïns lamenten que no s'hagi actuat en previsió per evitar aquesta situació. Ens n'informa Joan Ferrer, de La Xarxa.
La majoria dels 7.000 habitants de Vacarisses depenen dels pous que té el municipi, ara molt buits per la sequera.
Des de fa anys s'estudia la possibilitat de connectar-se amb la xarxa general catalana a través d'una canonada a Viladecavalls i també s'estan fent prospeccions per mirar de trobar més pous d'aigua. Unes actuacions, però, que no solucionaran el problema a curt termini i que haurien d'haver-se impulsat molt abans, segons Ángel Pérez, secretari de la Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses.
Hi ha informes geològics de fa anys ja que ja alertaven d'aquesta situació, que la sequera venia i que faltaria aigua i no s'ha fet aquesta connexió en alta. Havia temps, havia anys, i no s'ha fet aquesta connexió. No ha hagut previsió per les administracions públiques.
Des de l'Ajuntament asseguren que estan treballant el més ràpid possible per trobar solucions, però més enllà d'incrementar el volum d'aigua al municipi, defensen que cal un canvi profund en el model de gestió urbanística. Antoni Massanes, alcalde de Vacarisses.
És un model urbanístic dels anys 60 i 70 i que amb l'actual crisi climàtica que tenim, doncs ens l'hem de replantejar. Dit d'una altra manera, hem d'adaptar aquest model urbanístic que tenim a l'actual crisi climàtica, però no només pel tema de l'aigua, sinó també pel tema dels incendis, etc.
Aquest consum més responsable de l'aigua passaria, per exemple, per tenir menys jardins amb gespa o crear un sistema de reg dels horts només amb aigua de pluja.
Gràcies a Joan Ferrer. I la Garriga acorda estudiar i crear refugis climàtics per fer front a les onades de calor dels estius. Els partits de l'Ajuntament ho han acordat després de votar una moció al ple. Des de les formacions polítiques s'apunta la necessitat que les accions es facin abans de l'estiu de l'any vinent. Ens ho explica Jordi Roig, de Ràdio Silenci.
Amb l'acció s'aposta per la creació de refugis per allunyar-se del sol, d'una banda plantant i creant zones verdes al poble i millorant els parcs infantils, i d'una altra banda creant mesures simbòliques, com per exemple que es plantin arbres en funció del nombre de naixements que hi ha al poble l'any anterior. La regidora de Medi Ambient, Neus Marrodan, apunta que les mesures han de ser realistes perquè es puguin portar a terme.
El que ens interessa és que pugui ser viable allò que ens comprometem. És molt interessant vincular-ho amb els naixements o que els infants de la Garriga se sentin implicats apadrinant o sentint-se identificats això amb un arbrat, però paga la pena que ho fem perquè sigui viable. Els costos no només són de plantació, sinó són de manteniment.
La creació de refugis climàtics és una de les diferents mesures previstes en el pacte de les alcaldies del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, que se suma a altres accions que ja té previstes l'Ajuntament de la Garriga.
I també volem apuntar que la Federació SOS Costa Brava i les entitats ecologistes en acció de Catalunya i SOS Aigua Freda Salvem la Costa de Begur denuncien la deforestació de 3 hectàrees de bosc per edificar 52 habitatges adossats a la urbanització de jardins de Sarriera Living. Amb el lema de A terra, tot a terra, centenars de persones es van manifestar aquest dissabte a la mateixa urbanització per criticar el que consideren que és un urbanisme ferotge, especulatiu i salvatge a Begur.
I ens desplacem a Espluga de Francolí, on les colònies d'estiu omplen l'alberg Jaume I. Ens ho explica Josep Morató, de l'Espluga FM.
L'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí s'omple un any més de joves i infants per gaudir de les colònies d'estiu. Enguany, més de 300 nens han passat durant el mes de juliol per l'alberg per viure colònies temàtiques dedicades a la música, la dansa o al món de la ràdio. En aquestes estades conflueixen alumnes amb experiència i d'altres que comencen de zero, tal com explica el coordinador de les colònies de música, Marçal Díaz.
A mi, personalment, em sembla maco i bonic de les colònies és que s'hi barregen nois i noies que saben moltíssim i altres que no tant. Llavors, coincideixen en aquest espai i aprenen aquí o milloren.
Les estades de música són les que més recorregut tenen, ja que fa anys que es fan a l'alberg. Roc Alavedra és participant d'aquestes colònies.
Jo vaig venir a aquestes colònies fa molt temps, va ser les primeres colònies que vaig provar quan tenia 5 o 6 anys, i després vaig repetir l'any següent perquè em vaig sentir molt acollit, i llavors vaig voler provar altres colònies. I és cert que vaig fer unes colònies de natura i unes d'enginy, però on més acollit, més sentit, és aquí.
Les activitats s'allarguen durant tot el mes de juliol i permetran superar enguany les 2.200 pernoctacions.
Gràcies a Pep Morató. I Arenys de Mar vol crear una xarxa de voluntariat per detectar rastres de nidificació de tortugues a les platges. Des de Ràdio Arenys, Isabel González.
Helena Abella, del programa Careta a la Vista, explica que busquen crear una xarxa per tot el litoral català per tal de detectar rastres, nius o presència d'aquestes cries a les platges. La idea és tenir aquests voluntaris que puguin patrullar pels matins durant la temporada de nidificació de les tortugues, que comprèn entre el juny i l'octubre.
Hem de pensar que, clar, que tot el que detectem són nombres mínims, no? És a dir, és el que veiem, però possiblement tinguem molts més rastres, moltes més sortides de tortugues de les que estem detectant. Aleshores, es tracta d'intentar, a través d'aquestes accions de ciència ciutadana, val? Formada doncs, pels voluntariats dels diferents municipis, doncs, intentar arribar una mica més enllà.
Precisament la comarca del Maresme és una de les zones on més nidificacions s'han produït en els últims anys.
Gràcies, Isabel González. I passem a altres qüestions. Mont Natura Delta de l'Ebre ofereix descobrir l'ecosistema amb els cinc sentits. Cada divendres i dissabte a la posta de sol preparen experiències perquè visitants i forans puguin conèixer l'ecosistema a través d'una visita amb perspectiva sensorial. Ens ho explica Berta Tleig, del canal Terres de l'Ebre.
El Delta de l'Ebre com mai l'havien visitat. Aquest és el propòsit principal de Mont Natura Delta de l'Ebre en organitzar l'activitat Un Delta de Sensacions. Es tracta d'una visita que des del centre ofereixen cada divendres i dissabte a l'hora de la posta del sol i que té com a protagonistes els cinc sentits. Malgrat que no ens en poden explicar gaires detalls per no aixafar cap sorpresa, els seus promotors asseguren que l'experiència és completament diferent de l'obtinguda en visitar l'ecosistema per lliure, ja que l'activitat permet degustar, tocar, sentir, olorar i escoltar els paratges més autèntics i salvatges del lloc des d'una posició privilegiada. Ens ho explica l'educadora ambiental de Mont Natura Delta de l'Ebre, Alba Anguera.
Bueno, jo crec que la gent quan ve aquí al Delta crec que és un ecosistema molt desconegut i fa que a vegades la gent vagi a buscar pues, la millor posta de sol, vols de flamencs, i hi ha vegades que això es pot aconseguir o hi ha vegades que no. I també tenim la sensació de que la gent vol fer moltes coses en molt poc temps i la idea de fer esta visita, que dura una hora i mitja, és que descobrisca que este Delta que sempre han estat buscant, però d'una forma més guiada i utilitzant pues, los sentits.
L'activitat va dirigida a forans i també locals que asseguren els permetrà evocar records fins ara oblidats. Els plats forts de la jornada recorren espais com la Llacuna de la Tancada o el Mirador 360 graus del recinte.
Notícies en xarxa. Esports.
Esports, comencem parlant del Barça de futbol que ha aterrat aquest migdia a Barcelona un cop acabada la gira pels Estats Units. Aquesta matinada l'equip blaugrana ha guanyat per 0-2 davant els New York Red Bulls amb gols de Dembélé i Memphis. El tècnic de Terrassa, Xavi Hernández, ha acabat satisfet amb la gira.
Molt content perquè la gent està molt bé físicament, hem entrenat fort i bé, balanç en general molt positiu de com ha anat la gira. No? Estic content i queden dues setmanes. Queda temps encara per entrenar, ara entrenarem a Barcelona, que també és una bona senyal, i a preparar bé, a competir bé. Hi ha molta competència entre nosaltres, i ara el problema és per l'entrenador, però beneït problema, no?
Qui no ha marcat encara és el davanter polonès Robert Lewandowski, cosa que no preocupa al tècnic agarenc.
És el Barça, és la pressió, esto es diferente, pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera, y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Y no solo son los goles, los puntas también tienen que presionar, que enseñarnos a orientar la presión, que ser una solución en cuanto hoy, por ejemplo, era un momento clave para él para venir a apoyar y descargar. Bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final entrarán. Y ha tenido seis ocasiones, pues eso es la parte positiva, que las va a tener para marcar.
Pel que fa al mercat de fitxatges, Barça i Celta han arribat a un principi d'acord per al traspàs d'Òscar Mingueza.
I parlem de l'Espanyol, que va perdre per 5-1 contra el Brighton de la Premier League en el cinquè partit de pretemporada. El tècnic Diego Martínez feia autocrítica després del partit.
Ha sido, la verdad, un partido duro porque nos han superado claramente a todas las facetas del juego. Más allá de los diferentes momentos de preparación que ellos empiezan la liga dentro de una semana y el propio nivel del equipo de Brighton, que es un muy buen equipo, creo que cuando un equipo es mejor que tú hay que felicitarlo. A nosotros nos va a ayudar para identificar carencias que tenemos muy claras. Necesitamos mejorar, algunas las podremos mejorar mediante el trabajo, otras mediante las incorporaciones que puedan ir llegando. Pero en definitiva es a lo que veníamos a buscar, ¿no? Un partido de máxima exigencia que pudiésemos, pues, que nos ponga en dificultades y a partir de ahí pues mejorar y crecer, que es lo que tenemos que hacer en estas dos semanas que nos quedan para empezar la liga.
Abans del partit, el director esportiu Domingo Catoira va assegurar que el club no té cap oferta per Raúl de Tomás i que el davanter s'ha de posar en forma per entrar en la dinàmica de l'equip.
La realidad a fecha de hoy es que no hay ninguna oferta en firme encima de la mesa por él, por lo tanto es un jugador patrimonio del club, jugador que debe recuperar cuanto antes el estado de forma adecuado para poder integrarse al 100% en el ritmo de trabajo de los compañeros, porque como hemos visto durante el trabajo de pretemporada, sin duda la exigencia impuesta por el míster y la propia autoexigencia impuesta por el club eran digamos, situaciones innegociables para nosotros para dar un paso adelante y conseguir un crecimiento colectivo.
I el Sabadell de la Primera Federació ha anunciat un nou fitxatge, el del lateral dret de 28 anys, Adán Gurdiel, del Linares.
I en amistosos de pretemporada, l'Olot supera a l'escala per la mínima, 0-1, amb un gol de Jordi Schumetla. En un amistós de pretemporada jugat dissabte al vespre, l'escala 0, Olot 1. Des de la ràdio l'escala, Ivan García.
El solitari gol de Jordi Schumetla és suficient perquè l'Olot s'emporti la victòria del camp de l'escala. Els escalencs van estar molt ben defensa, però no van disposar de masses jugades ofensives. Són declaracions dels entrenadors de l'Olot, Màrix Mandiola i Arnau Sala de l'escala.
Hemos ganado, hemos tenido la portería a cero, hemos concedido muy poquito y bueno, cada vez conocemos más a los jugadores, ellos también se conocen más entre ellos y habrá que pensar que es un balance positivo.
L'equip ha sigut capaç de defensar bé i fins i tot algun moment de tenir la pilota, per tant estic molt content, sí. La veritat és que l'actitud dels jugadors és excel·lent i sí, sempre és més fàcil.
El partit va ser seguit per un nombrós públic.
En altres partits, aquest diumenge a les 7 del vespre es disputa el Barça Atlètic i el Manresa i a les 8 Espanyol B al Prat. Aquestes eren les impressions del tècnic del Prat abans d'enfrontar-se al filial blanc i blau, Pedro Dolera.
Las dos primeras semanas muy bien, acumulando cargas, el equipo está trabajando muy duro. Y bueno, poco a poco trabajando todos los aspectos y hemos entrado hoy en la tercera semana muy cansados. Esta semana va a ser la más dura en cuanto a entrenamiento porque bueno, ya empezamos a competir y bueno, la intención es que todo el mundo llegue lo mejor posible, sin lesiones. De momento hay algún jugador con molestias, pero bueno, vamos aguantando bien y esta es la idea.
I deixem el futbol per anar al tenis taula. I és que l'àrbitre escalenc, Salvador Simón, assoleix la màxima categoria internacional d'arbitratge de tenis taula. Serà el quart àrbitre arreu de l'estat que aconsegueix arribar a l'èlit arbitrant al tenis taula. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García una altra vegada.
L'àrbitre escalenc de tenis taula, Salvador Simón, ha ascendit a la categoria de Blue Badge, la categoria més alta de l'arbitratge internacional a Berlín. Simón ha assolit completar tots els requisits necessaris per pujar de categoria. Ha passat del White al Blue Badge. Aquest procés ha durat més de 3 anys per culpa de la crisi sanitària, la qual va aturar l'activitat internacional. L'any 2019 va aprovar l'examen.
Si no hagués sigut la pandèmia, doncs segurament faria ja un parell d'anys així que hauria doncs, assolit aquesta categoria. Però bé, ha hagut d'anar passant diferents tornejos, diferents avaluacions, i al final, doncs, en aquest últim que me faltava a Berlín, vaig assolir l'última avaluació i després vaig passar a l'entrevista final.
Amb aquesta titulació, Simón podrà arbitrar campionats del món, campionats d'Europa absoluts i també els Jocs Olímpics. De Blue Badge al món hi ha uns 254 d'ells a la península Ibèrica. A Catalunya n'hi ha 3, Jaume Colldeforn, Carlos Zapata i ara Salvador Simón.
Gràcies, Ivan García. I la pilot de l'Ametlla del Vallès, Belén García, ha acabat 13a en el Gran Premi d'Hongria, una setmana després d'aconseguir el seu primer podi a la Women Series equivalent a la Fórmula 1.
La xarxa de comunicació local.
Per si demà ja no hi és. Prova-ho ara, corre camp a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. El galop i entre la pols i els crits. Veuràs 10.000 cavalls venint, tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs que rics.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. L'accident d'autocar a Riubó, situat a la comarca de l'Anoia, deixa un balanç final de 23 persones ferides, 3 de gravetat, però ja han rebut tots l'alta mèdica. L'autocar va volcar encara per causes desconegudes en un camí, però ja havia circulat en altres ocasions. En el lloc dels fets hi treballen 28 dotacions dels bombers i 25 del Servei d'Emergències Mèdiques. Durant el dia d'avui, una grua de gran tonatge retirarà el vehicle sinistrat. Degut a la situació de sequera, 150 municipis catalans tenen algun tipus de restricció en el consum d'aigua, ja sigui per ús domèstic o industrial. Un d'aquests municipis és Vicarrisses, al Vallès Occidental, on hi ha talls d'aigua d'11 de la nit al 9 del matí. Els veïns lamenten que no s'hagi actuat amb previsió per evitar aquesta situació. En zona, més detalls, Joan Ferrer, de la xarxa.
La majoria dels 7.000 habitants